Comunicar és liderar, amb Agustí Rodríguez.
A veure, Agustí Rodríguez, bon dia, com estàs?
Bon dia, bona hora.
Aviam, ara deia que ha sortit la persona que està al capdavant de l'Associació Espanyola de Banca a Espanya a intentar calmar. El banc suís, el Credit Suisse aquesta matinada ha demanat molta pasta. Ahir el Banc Central Suís també va sortir a córrer a dir, bueno, no patiu, que estarem aquí.
Tranquils, no?
Pel que cal, bueno, tranquils no ho sé, va dir, estarem aquí i hi haurà diners. La setmana passada passava, avui fa una setmana, tot ha passat en 7 dies només, al Silicon Valley Bank, i ràpid, vam dir, és un banc molt petit, i d'aquí a que parli el president dels Estats Units directament en roda de premsa. A Europa, tothom ha sortit. Això vol dir que tenim un problema, no?
Jo demanaria que féssim, i demano als oients també que facin un exercici, diguem, de veure només els diaris d'avui i els titulars. I en els titulars trobem paraules com alarma, por, pànic, crash, tormenta, totes les paraules associades amb una crisi. Per tant, està bé l'exercici, diguem, d'intent de transparència de les autoritats de tota mena, i ara veurem algunes de les que han intervingut, però la pregunta que ens hem de fer és si els ciutadans avui estan més tranquils que ahir, o a mesura que passen les hores, si els ciutadans estan més tranquils o no, i a mi em dona la impressió de que no.
Que això perquè ara ens ha patat el cas del Credit Suisse. Això va ser ahir, vull dir, no fa ni 24 hores que estem immersos en aquesta situació, però que fa una setmana ens agafava una mica més lluny, però ja li veiem les orelles al llop, no? I mira que el cas del Silicon Valley passava allà, saps? Era una mica... Els Estats Units, el Silicon Valley, que fan les seves coses, tenen els seus problemes, però no.
Bé, anem una mica enrere, si et sembla. Efectivament, la banca arrossega els antecedents que arrossega. I tothom té clar què pot passar, i d'aquí una mica la intranquil·litat. I expliquem i anem una mica al principi. El Silicon Valley Bank i el Signature Bank van ser intervinguts pel govern federal dels Estats Units. El primer dels bancs va comunicar fa tot just una setmana als seus accionistes que tenia manca de liquiditat en la part dels capital risk. Aquests dos bancs, perquè ens entenguem, tenen dues línies de negoci. Una primera línia de...
Això els americans, eh?
Això els americans.
El Signature i la seva filial, diguem-ne. Sí.
Un de capital risc i una de dipòsits. El que entenem com els diners que
tenen. Estalvis, no?
Els estalvis.
Sí,
sí. La primera es dedica fonamentalment a finançar petites empreses tecnològiques, Silicon Valley, empreses que fan les seves inversions pels seus programes de creixement. Prestava diners a un interès baix per tal d'impulsar nous negocis. Com deia, Silicon Valley, la meca, diguem, de la tecnologia, allà on estan Google, Apple, Microsoft, etc. I hi ha una activitat molt concretada en els nous negocis.
O sigui, al final, diguem-ne, per entendre, et donava un crèdit a un interès baix per una activitat d'emprenedoria que podia fallar.
Que
la base del negoci era aquesta, per entendre's. Poc interès, perquè, clar, no tenies quartos, perquè és una empresa... Exacte. Que està naixent, diguem-ne.
Però
no?
Clar,
que
això ho ha fet...
Moltes vegades,
amb milers de startups que intenten, diguem, trobar forat en el mercat. Bé, la primera conseqüència de la notícia, d'aquesta notícia que dèiem de la intervenció dels bancs, és que aquesta crisi, aparentment controlada, ja va provocar nerviosisme en els mercats. Això el dia següent. La prova és que l'IBEX, el dimarts, va baixar un 3%, borses com Milà i Londres van baixar un 7%, i alguns bancs molt concrets van perdre el 13% del valor de les seves accions. Les borses asiàtiques van obrir totes amb pèrdues, per exemple, dimarts, tot i el missatge, diguem, del govern.
Tot això sent un banc petit, només de Silicon Valley, no un banc sistèmic com el Credit Suisse, diguem-ne. Tot això parlant...
No un banc tradicional,
d'un banc mitjà,
per entendre-ho. I molt focalitzat, molt local.
Això és per aquest passat, diguem-ne, no? Per aquell Lehman Brothers, per allò que arrossega la banca, diguem-ne, no?
Sí, efectivament. El 2008, quan s'enfonsa Lehman Brothers, es va produir un efecte contagi que va provocar segurament a nivell mundial la crisi més gran que, que recordem almenys en l'últim segle. Per tant, la desconfiança en aquests moments és un terreny, diguem, abonat. Per què? Perquè els diners tradicionalment són covards. Els diners són covards. La millor prova d'aquesta covardia va passar ahir, com comentaves tu. Un banc europeu, el Credit Suisse, que anomenaves, va caure a la borsa de manera espectacular, va arrossegar una caiguda de valor de tots els bancs, els espanyols també. Per exemple, has informat aquest matí, l'IBEX tancava amb un 4% de pèrdues, el Banc Sabadell perdia l'11, el BBVA el 10, el Santander el 7 o CaixaBank el 6,7. Ara ja ens comencen a sonar aquests bancs, oi? Aquests ja ens sonen més propers. És veritat que el Credit Suisse té una situació delicada des de fa més d'un any, que ha tingut ampliacions de capital per part d'un dels principals accionistes que s'han negat a posar més diners, que és el Banc Nacional Saudita, i que aquest accionista, com et deia, ha anunciat que no posa més diners. Ja veus que tot i els missatges a la calma que hem escoltat, la cosa tranquil·la, tranquil·la, no sembla que estigui. Bé, tornem al principi. La caiguda dels dos bancs americans va provocar, atenció, la intervenció del president dels Estats Units, no el president de la Reserva Federal o altres autoritats monetàries, sinó del president dels Estats Units. I ell va traslladar un missatge contundent. El sistema bancari americà és sòlid, aquest va ser el principal missatge, i va afegir un missatge similar al que acaba de donar ara mateix la responsable de
la banca espanyola.
De la banca espanyola. Els contribuents no hauran de suportar cap pèrdua dels seus capitals i de dipòsits, i els pagaments estan garantits. Els que no tenen garantits els diners són els inversors. I va afegir, així com qui no diu la cosa, així és el capitalisme.
Els nord-americans poden tenir la certesa que el nostre sistema bancari és segur. Els vostres diners hi seran quan els necessiteu. Les petites empreses del país poden respirar tranquil·les, podran pagar les nòmines dels seus treballadors i també les seves factures.
Que jo des de fora et diria, home, a mi em sembla un missatge clar, directe, concís i de calma i tranquil·litat, no?
Sí.
Vull dir que m'estan dient no cal que pateixis pels teus quartos.
Que és un missatge fixat molt semblant a la responsable de la banca espanyola d'aquest matí. Per tant, es manté, diguem, com el fil argumental, diguem, del que toca l'ortodoxia marca de dir que estiguem tranquils. Ara bé, en aquesta mateixa compareixença li van preguntar al president Biden també per la possibilitat de contagi. Escoltarem aquest tall en el que els periodistes, un periodista concretament li pregunta, Biden no contesta i literalment es gira, fa un cop de porta i marxa sense respondre a la pregunta.
What do you know right now about why this happened? And can you assure Americans that there won't be a ripple effect?
Do you expect other banks to fail, Mr. President?
Should all depositors be protected at all banks?
Mr. President es dona la volta.
El cloc aquest del final és el Biden tancant la porta.
Sí,
sense estar preguntant, i Biden se'n va, i cloc.
Això és molt típic que els periodistes americans, fins i tot quan l'autoritat està marxant, continuïn preguntant, no? Ho hem vist a pel·lícules i ho hem vist.
Però això era la realitat, diguem-ne, eh?
Sí, aquesta era la realitat, val? Hem pogut sentir la pregunta del periodista, més o menys l'hem entès, però no la resposta del president. Aquí també entra molt la personalitat del president americà i la reputació del seu govern. Tingues en compte que Biden no diu un bon dia sense llegir-ho. Això ho hem vist a polítics també més propers, però clar, el control del missatge en situacions així és fonamental. Seguim parlant de missatge. Òbviament, la intervenció de Biden ha tingut les respectives intervencions als diferents països. Sense anar més juny, aquí a Espanya, la ministra d'Economia i d'Hisenda va marcar el primer pas pràcticament a la matinada
Biden.
I la ministra intervenia aquell mateix dia. I què va dir? Pues mira, va dir que el sistema bancari espanyol és fort i que cal tenir confiança en les entitats bancàries perquè tenen un ressort de resposta molt sòlid. L'escoltem.
Esta situación de volatilidad en los mercados financieros se encuentra con un mercado bancario, un sistema bancario español que tiene un marco reforzado tanto de supervisión como de regulación y tiene una situación saneada de sus balances. pero evidentemente estamos siguiendo muy de cerca todas estas noticias y estoy segura de que se abordará esta cuestión junto con el resto de elementos y de perspectivas económicas de la economía europea en las reuniones de hoy y de mañana.
Que després d'això, no, no, s'estava pensant, clar, després d'això encara ha sortit el Pedro Sánchez ahir a última hora a dir que tenim uns bancs, diguem-ne, que estan per sobre de la mitjana europea, de liquiditat i de solvència. Mira, jo el que em quedo des de fora és, no sé què està passant, però alguna cosa està passant.
Escolta, l'aroma...
Saps? Sí. Perquè si em surten en menys d'una setmana sí. Biden, la Calviño, el Pedro Sánchez, la presidenta de la banca espanyola, si tothom està sortint, és que de mar de fons
dels dos
alguna cosa hi és.
Que tant, és que l'aroma de tot el que està passant ens recorda el passat, a fa uns anys. Cauen dos bancs, les autoritats fan crides a la calma, les borses baixen, els capitals es comencen a moure... Els ciutadans entren en pànic. Aquesta és la resposta d'aquesta tormenta perfecta que sembla que s'està creant i que ja veurem si Europa, que ja saps que Europa mira sempre a tot el món i quan Europa té quan el món té un refredat, Europa potser té una pulmonia, eh? Haurem de veure els aconteixements com van.
Veure això com va. La Christine Lagarde també haurà d'aparèixer avui al matí i a veure quina lectura...
I segur que marcarà el ritme, diguem, de les futures declaracions o dels futurs anàlisis. Perquè aquí sí que van, diguem, des de l'ortodoxia, todos a una.
Tot ben marcadet. Què, Dani?
No, és que la veritat és que els anàlisis que fa l'Antoni són molt encertats. Vull dir, de moment s'està repetint tot el modus operandi del 2008 a nivell de declaracions, vull dir, amb algun detallet, però vull dir, tot el mar de fons que hi ha és exactament el mateix, simplement amb la diferència de que ja ho hem viscut, llavors ja no ens ho agafem de la mateixa manera, sinó que ja veiem venir el que pot acabar venint. Tampoc jo.
Passa el 2008, jo crec que en un dia de caiguda als Estats Units ja es va veure molt clar que allò era d'unes dimensions considerables, en un sol dia, no? I llavors hi va haver les rèpliques, però en el primer dia ja, allò ja es va desencadenar la tempesta. Sí, jo no sé si és una creença o una voluntat o el que sigui, no? Però tinc la sensació que hi ha alguna diferència en relació.
Jo haig de dir que la gestió de fa una setmana per part del govern nord-americà amb Silicon Valley, amb el tancament dels dos bancs i com les borses es van calmar al cap de 24-48 hores, haig de dir que a mi em va sorprendre. Jo no m'ho esperava. Jo esperava més un efecte crida molt més gran i que allò s'arrastraria molts més dies. Però és evident que el del Credit Suisse, malgrat ja venia d'on venia...
El problema del Credit Suisse és que encara no sabem qui té els diners posats. Perquè, clar, el problema del Credit Suisse és que la ramificació del problema econòmic, diguem-ne,
el sistema per afrontar la crisi a nivell europeu i a nivell nord-americà és totalment diferent. Perquè sí, és veritat, vull dir que el Viño té raó, el sistema bancari espanyol avui està molt més fort que el 2008, home, clar, té 60.000 milions d'euros que no va tornar i que encara els té. Però vull dir que el sistema per solucionar aquí les crisis és el que jo deia abans, que he posat un euro sobre la taula, que és que sortirà de les nostres butxaques. Els Estats Units no tenen cap mena de pudor en dir, no, tu xapes i tu xapes, perquè tu ets el 24 i tu ets el 16. I a mi el que m'interessen són els 15 que venen per davant, que són els que realment m'estan aguantant tot el sistema financer.
Aquí serà fonamental... mira, hi ha un percentatge molt elevat de gent, dels ciutadans normal, que hem perdut la confiança en els partits polítics, en les pròpies institucions i en les empreses. I aquí és el que està en joc. Si aquestes entitats, aquests polítics, en aquests moments són capaços de transmetre credibilitat i confiança.
Jo només recordar que en l'anterior crisi financera es van rescatar els grans bancs. Les caixes van morir totes perquè no tenien aquest pes en el sistema financer.
Mm-hmm. Mira, com que ho he dit jo, el que ha dit Alejandra Quindelán, i ara la podem escoltar. Aquesta és la presidenta de l'Associació Espanyola de Banca, assegurant que aquí... em diuen que no el tenim. Espera't, que l'estem acabant de trobar. El tenim o no? Sí? Vinga, va. La presidenta de l'Associació Espanyola de Banca assegurant que aquí no hi ha cap risc.
No hay riesgo de contagio a la banca española. De Credit Suisse llevamos meses oyendo informaciones. Es un banco que tenía sus dificultades y que ahora yo creo que se han puesto de manifiesto muy claramente en los últimos días. Y de SVB, que es donde empezó todo esto, yo creo que es un banco que no tiene nada que ver con nosotros.
El que sorprèn...
Has vist? Ha ajuntat els dos bancs. No hem anat tan desencaminats. Sí, sí, sí. Nosaltres no estem al capdavant de la banca espanyola, però alguna cosa ja vam veure.
No hem anat errats. El que sorprèn una vegada més, i és el que genera també la desconfiança, és que ara diuen no, bueno, ya hace tiempo que sabíamos que el Credit Suisse estaba en una situación delicada. Hombre, i per què surt ara? És a dir, saps quines són les motivacions de moviments de capital a nivell global que provoquen això?
Bueno, segurament perquè hi ha una part del missatge que s'ha de dir, és, escolta, això que passava ja donàvem per descomptat que podia passar ara, que ningú pateixi excessivament. Jo continuo insistint, eh? Jo vull veure realment qui posa els diners al Credit Suisse, perquè si allà hi ha un problema, la ramificació pot anar molt lluny, no? I perquè entendre que el banc de Silicon Valley doncs acabi afectant les empreses de Silicon Valley i els qui van fer de, com se'n diu això, business angels, no? De les startups, diguem-ne, i posessin diners per invertir. Clar, Credit Suisse és el segon banc de Suïssa, que vol dir que hi ha una quantitat brutal de ciutadans suïssos que hi tenen els seus diners que estan allà dintre.
I no suïssos,
però vull dir que hi ha molta gent que hi ha posat els seus diners i estic convençut que hi ha hagut molts inversors d'arreu del món que, perquè Suïssa és la capital de la banca mundial i bla, 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 hi han posat diners.
Com els saudis, no? Tenen el 10%.
Hi han posat diners. Sí, però el problema justament és que els saudis ja no ho han vist clar i han dit que no hi posaran,
9%.
Que no hi posaran un duro més.
El millor anar a Suïssa en el futur és més barat.
I d'aquí ve el problema. Sí. Però vaja, Agustí, un plaer.
Salut i sort.
Com cada setmana. Igualment al Joan Oliva i al Dani. Que vagi
moltes
molt
gràcies. Bé. Gràcies. Vinga,